COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, a les 12 i 22 minuts pràcticament. Des de Tarragona continuem a Herrera en COPE. És dilluns, és 2 d'octubre, el dia en què, si tot el que està passant fos mínimament normal, estaríem parlant de recomptes de vots. Això passa normalment el dia després d'una votació. Ara bé, avui la xifra del dia no són els vots, són els ferits. 100 a les comarques de Tarragona en una jornada que ha deixat imatges vergonyoses i que, sens dubte, marcarà un abans i un després. Nosaltres la vam viure en directe, vam intentar explicar-los el que estava passant als carrers de Tarragona de la millor manera possible i avui continuarem fent-ho. Però també volem saber com ho van viure vostès. Per tant, a partir d'ara, línies obertes del programa si volen expressar la seva opinió, tant a través del 977-32-60-50, com del WhatsApp del programa, el 672-65-35-34, amb missatges escrits o de veu al WhatsApp, 672-65-35-34. Volem escoltar la seva veu. Vinga, ens poden trucar o deixar missatges a partir d'ara.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Avui, evidentment, estem molt pendents de l'actualitat a les comarques de Tarragona. Fa només uns minuts que acabaven aquestes concentracions de rebuig a les accions violentes d'aquest diumenge, evidentment arreu de Catalunya, però també a la demarcació de Tarragona, concentracions d'abans d'ajuntaments, de centres d'estudis, de centres de feina, fins i tot. I avui en parlarem al programa. També farem la vida normal en la mesura que es pugui, per tant, tindrem espai Sibarita com cada dilluns. Avui parlarem de Vermuts Miró i hem d'estar molt atents perquè la cosa també va amb premi per vostès, i a partir de la una anirem de vins, com és habitual els dilluns. Ho farem anant fins al Priorat, als vins de Mas de l'Abundància. A més, en la darrera mitja hora del programa agafarem la Nacional 240, analitzarem com s'ha viscut tant a Tarragona com a Lleida aquest 1 d'octubre. Recordin que esperem les seves propostes i opinions a través del compte de Twitter del programa, @copetarragona. Els acompanyarem fins al punt de les dues, al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i sempre, siguin on siguin, en directe a través del web i l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Mira, doncs quan són les 12 i 24 comencem la repassada de la informació. Comencem, com sempre, amb àrea de serveis. Anem fins a l'Agència Estatal de Meteorologia per la previsió del temps. Ja tenim la Maria Ríos. Maria, molt bon dia.
Bon dia. Avui a Tarragona tenim el cel amb alguns intervals ennuvolats i temperatures amb pocs canvis. Estarem entorn a 24 graus al Vendrell, 26 a Gandesa, 29 a Tortosa, 24 a Tarragona i a Reus, amb un vent variable i fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Maria. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit. Per tant, entrem en matèria. Com els dèiem, ara a les 12 han acabat fa pocs minuts aquestes concentracions arreu de la demarcació de Tarragona, ajuntaments, centres d'estudi, també centres de treball, concentració que ha començat a les 12 a motiu del rebuig a la violència que va tenir lloc aquest diumenge a tot Catalunya, però en especial també a les comarques de Tarragona. Tarragona, la ciutat de Tarragona, va ser epicentre de la jornada aquest 1 d'octubre. La plaça Imperial Tàrraco va ser possible un dels escenaris on es va viure els pitjors enfrontaments, però atenció a les càrregues als col·legis electorals com el de Sant Carles de la Ràpita. En total, a les comarques de Tarragona hi ha 100 ferits de diversa consideració, en càrregues al carrer i a les entrades als col·legis per requisar urnes. Va ser a Reus, per exemple, a Prat de la Riba, als instituts de Tarragona, de Sant Pere i Sant Pau, a Campclar i Torrefort, amb una dura intervenció policial. L'Institut Martí Franquès de Tarragona va ser un dels centres on es va poder votar durant més hores, fins a les 8 de la tarda, i la policia no va arribar a entrar. En aquell moment a l'institut hi havia un miler de persones. Aquest institut està paret en paret amb la comissaria de la Policia Nacional, des d'on entraven i sortien les furgonetes amb agents durant tota la jornada. Als policies que vigilaven des del terrat els dedicaven especialment els crits de «Hem votat des del pati del Martí Franquès».
Hem votat! Hem votat! Hem votat! Hem votat!
No hi ha cans, no res. Ignorem-lo, sisplau. Que no facin mal. Deixarem les urnes tal qual, perquè les urnes són sagrades del nostre país.
Celebraríamos que esto a la larga produjera una mejora de todo y que nos pudiéramos entender con el resto de España. A mí particularmente la manera de votar el día 6 y 7 en el Parlament no me gustó, pero no ha habido otra manera de hacer las cosas, no nos han dejado.
Molta emoció, això no només a Tarragona, arreu de la demarcació, emoció entre els votants, aquests aplaudiments amb què rebí als votants de més edat o a les persones amb mobilitat reduïda, arreus també llargues cues i problemes informàtics puntuals durant el matí. Això també va ser recurrent a tota la demarcació de Tarragona. La jornada a Reus, per exemple, es va desenvolupar majoritàriament amb tranquil·litat. Escoltem alguns dels participants d'aquest 1 d'octubre a Reus.
Jo crec que si el govern espanyol d'entrada ens hagués deixat de votar el primer dia, tot això no hagués arribat en aquest extrem. I la gent hagués dit... A veure, la gent tenia moltes ganes de votar. I això, aquest esclafament que ens han fet fins ara, doncs jo crec que ha fet que la gent encara tingui més ganes.
És una resposta que difícil d'entendre. Jo crec que pot haver una miqueta de diàleg. Això és el que crec. Si no, doncs... Pues... i això va endavant ja.
Crec que l'ideal seria el diàleg, però que la cosa està molt complicada i que no se sap el que passarà.
Atenció a les càrregues que es van viure a Sarral i a Cabra del Camp, per exemple. Agents uniformats i de paisà van intentar entrar al municipi i es van trobar amb la resistència dels veïns. Els agents no van requisar material, però veïns de Sarral explicaven així com ho van viure.
Doncs realment unes actuacions molt, molt vergonyoses. Tothom estava aquí concentrat pacíficament aquí a fora i aleshores ha començat a venir efectius de la Guàrdia Civil. Hem comptabilitzat entre 40 i 50 efectius. Han començat a empènyer, han començat a pegar, hi ha hagut una persona ferida que ha hagut d'anar cap al cap de Montblanc i al final hi ha hagut tanta pressió que han pogut entrar.
Que la gent no volien marxar perquè estaven aquí... perquè no volien deixar entrar la Guàrdia Civil perquè volen votar, i com que volen votar estaven aquí pendents de que la gent no entre, els guàrdies civils no entressin, però al final, és clar, abans de que hi hagi persones que prenguin mal, doncs crec que ha sigut de coneixement, doncs, de dir passeu, entreu, preneu-ho tot i feu el que vulgueu, però doncs al final no han pres res.
També càrregues importants a Roquetes i a Móra la Nova. Agents de la Guàrdia Civil irrompien al pavelló, van trencar vidres, alguna porta i van carregar contra la gent que intentava impedir-los l'accés. Van causar una desena de ferits. Mentre un enorme cordó policial barrava el pas al recinte esportiu. La resta d'agents van requisar urnes buides i paperetes. Aquesta imatge es va repetir arreu de les comarques de Tarragona. A Móra la Nova, per exemple, sense fer cap càrrega contra els ciutadans, els policies van rodejar els accessos del pavelló firal i es van endur les paperetes i les urnes. Jornada complicada, van veure també força representants polítics de diverses formacions accedint a les urnes. Aquest diumenge l'alcalde de Tarragona, el socialista Josep Fèlix Ballesteros, es va comunicar a través de Twitter i després a través d'una nota emesa per l'Ajuntament, va titllar d'inacceptables les accions violentes i va dir desproporcionades, però també ha qualificat d'inadmissible fer creure, diu, la gent que estan duent a terme un referèndum efectiu, vinculant i amb garanties quan es tractava d'una mobilització sense validesa jurídica. L'alcalde de Tarragona ha reconegut que aquest diumenge ha estat una jornada trista on s'ha evidenciat el fracàs de la política. Ha emplaçat els presidents del govern central i català, Mariano Rajoy i Carles Puigdemont, que obrin amb caràcter immediat un procés de diàleg i la negociació que eviti mals majors. Per la seva banda, l'alcalde de Tortosa i diputat al Congrés del PDeCAT, Ferran Bel, ha qualificat d'absolutament lamentable les càrregues policials viscudes arreu de Catalunya aquest diumenge i també en ciutats properes al territori ebrenc.
Això és absolutament impresentable. No té nom. El que han fet avui a determinats llocs ha sigut per simplement provocar por. I vistes les coses com han anat, no els hi ha donat absolutament resultat. És d'una irresponsabilitat absoluta qui ha fet fer el que hem vist estos dies, aquestes últimes hores, en aquest país.
També s'ha expressat a través del seu compte de Twitter l'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, considera que la situació de violència que s'ha viscut a Catalunya és deplorable. Ho deia així a través de les xarxes socials, com a president de la Conferència Episcopal Tarraconense. Allà també a Twitter ha fet una crida a trobar, diu, una sortida pacífica i democràtica, una tasca que ha encomanat al Déu de la Pau. Seguim pendents també del que pugui passar a partir d'avui. D'entrada, la taula per la democràcia, que integren els sindicats UGT, Comissions Obreres, també PIMEC, SECOT, FAPAC, l'ANC i Òmnium, entre altres, han convocat una aturada general per demà dimarts com a resposta a les càrregues policials de diumenge. Són les 12 i 32 minuts. Com els dèiem, volem saber, volem continuar explicant-nos el que passa als carrers de la demarcació de Tarragona. Volem saber també com van viure vostès aquest 1 d'octubre. Per tant, línies obertes del programa pels que vulguin expressar la seva opinió. Ho poden fer trucant-nos al 977-32-60-50, el telèfon habitual del programa, 977-32-60-50. I si no, també ens poden enviar missatges, tant de text com de veu, al WhatsApp del programa. El telèfon és el 672-65-35-30. 34, 672, 65, 35, 34. I altres notícies també, tot i que la plana política ho acapara absolutament tot. La notícia que ens ha cridat força l'atenció avui la llegim al Diari de Tarragona. Han condemnat a un treballador de manteniment de l'Hospital Joan 23 per una violació dins l'hospital, dins el recinte. Va agredir a una pacient a la que estaven tractant per una ingesta d'ansiolítics i de drogues. La va atacar mentre ella estava inconscient. L'han condemnat a 4 anys de presó i a indemnitzar la víctima amb 12.000 euros. Si ell no els paga, ho haurà de fer l'Institut Català de la Salut. I també altres qüestions. La piscina i l'estadi d'atletisme de Campclar obren avui portes, reobren després de les obres dels darrers mesos. L'antiga piscina s'ha renovat totalment amb una inversió superior al 1 milió d'euros. S'han adaptat també els vestidors i s'ha construït una zona de sauna a la vora de la piscina. També s'ha ampliat el gimnàs. Les matriculacions, atenció, seran gratuïtes fins a final d'aquest 2017. I més qüestions, anem fins a Alcanar, perquè han reconvertit el tradicional mercat Iber en un festival referent per promocionar aquesta cultura. L'han batejat amb el nom de Tirica, una misteriosa gran ciutat Iber que va estar situada entre el Delta de l'Ebre i Peníscola. El festival se celebrarà els dies 14 i 15 d'octubre. Estrenaran un concepte on barregen tota mena d'activitats per a totes les edats, amb l'objectiu de fer més present la cultura dels Ibers en l'imaginari col·lectiu. Des d'Alcanar es vol promocionar el patrimoni propi Iber per convertir els ciutadans en ambaixadors d'aquest actiu turístic i cultural. Jordi Monfort és regidor de Turisme d'Alcanar.
Pujarem pel carrer de la Bassa, on hi haurà artesans, fins a la plaça de la Bassa, on estaran les activitats en ponis i carros, que serà d'on sortiran les passejades per a xiquets, tal com vam fer l'any passat. Anirem fins al carrer Montsià, on s'habilitarà la zona de tavernes i alguns artesans, i ja cap a la plaça del Mirador, on hi haurà les atraccions infantils, la resta d'artesans i se faran els espectacles nocturns.
Entre les novetats destaquen una zona de tavernes i escenificacions de la vida quotidiana a la Moleta del Remei. I en plana cultural també tenim bona notícia a Cambrils, perquè el jazz i el blues tornaran a omplir la ciutat del 6 d'octubre al 12 de novembre. La mostra omplirà el Parc del Pescador, les sales Mart, la Bohème i la Cripta de l'Ermita de la Mare de Déu del Camí, amb actuacions d'artistes nacionals i internacionals. Des del jazz més clàssic fins al blues rock, passant pel country, els sons llatins, el power blues o el jazz contemporani. Dins la programació de la mostra s'integra la tercera edició del jazz al Parc en Fideu Jazz, una jornada festiva que tindrà lloc diumenge 8 d'octubre al Parc del Pescador entre les 12 del matí i les 8 del vespre, amb 4 actuacions gratuïtes i fideus rossos a Cambrils. Un apunt d'esports, el Nàstic va acordar amb el Barça B suspendre el partit que s'havia de jugar aquest diumenge a 8:45 del vespre al nou estadi, i pel que fa al Reus Deportiu, victòria davant el Sevilla Atlético per 1-0 després de jugar la darrera mitja hora amb 10 homes. Per cert, que fa només uns minuts el Reus Deportiu ha emès un comunicat en què assegura que se sumarà a la convocatòria d'aturada general de demà, dimarts 3 d'octubre. Mirem els diaris d'avui, comencem pel de Tarragona, que diu: Puigdemont anuncia la independència, foto de portada per una de les càrregues amb el titular Sin razón. Al Reus Digital destaquen en portada: S'ha votat malgrat tot. Si fem una ullada al delcamp.cat, també hi trobem en la mateixa línia, en plana política, el president Puigdemont posa la directa, insinua la DUI. I si fem una ullada avui al diari Més, trobem reunió extraordinària del Consell Executiu per analitzar la situació després de l'1 d'octubre. Amb això hem arribat a les 12:38. Insistim, volem saber les seves opinions, volem saber com van viure vostès aquest 1 d'octubre i com estan vivint també les hores posteriors. Per tant, obrim línies per a aquells que vulguin participar al programa. Ens poden trucar al 977-32-60-50 o bé enviar-nos un missatge escrit o de veu al WhatsApp del programa al 672-65-35-34, 672-65-35-34. Fem una petita aturada per la publicitat i continuem.
Catering El Castillo del Grupo El Álamo le ofrece todo lo necesario para cualquier evento. Bodas, banquetes, convenciones. Disponemos de diferentes localizaciones para realizar sus celebraciones con todo lujo de detalles. Desde el más pequeño hasta una amplia variedad de menús ajustados a su presupuesto, para que usted no se preocupe de nada. Para cualquier evento, Catering El Castillo del Grupo El Álamo. Infórmese en el 977-84-6240. Catering El Castillo del Grupo El Álamo. Carretera de Montblanc, en Alcover.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Restaurant La Goleta, tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta, espacio único delante del mar para deleitar de los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en celebraciones, banquetes, reuniones de trabajo. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Dele a su evento un toque de distinción. Restaurant La Goleta, en Platja dels Capellans de Salou. Reservas en el 977-38-35-566.
¿Conoces a algún valiente? ¿Alguien que se juega su vida por los demás en sitios donde nadie quiere estar? 13.000 valientes lo hacen cada día. Son los misioneros españoles.
El 22 de octubre vuelve el Domun. Los misioneros ayudan cuando van. Tú ayudas cuando das. Infórmate en omt.es.
Yo soy un hombre reflexivo, decidir al tuntún no va conmigo. Por ejemplo, cuando me compré mi coche estuve meses escogiendo la marca, el modelo y hasta el color perfecto. Un Burdeos precioso. Pero cuando me hice todista solo me bastaron tres palabras. Garantizado significa garantizado.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Mira el aspirador escoba que me he comprado.
Yo me he comprado el mismo en El Corte Inglés.
Es especial para mascotas.
Ya, pero aquí a ti no te han hecho un 20% de descuento ni te lo han financiado en 12 meses.
Ahora en El Corte Inglés tienes un 20% de descuento en aspiradores trineo y escoba y financiación en 12 meses.
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio, solo en El Corte Inglés.
Sea como sea tu casa, en Santa Lucía encontrarás la protección que necesitas. Contrata nuestro seguro de hogar antes del 1 de diciembre y llévate hasta un 15% de descuento. Consulta condiciones de la promoción en santalucía.es o en tu agencia más cercana. Santa Lucía. Estamos cerca. Estás seguro.
Vinga, 41 minuts, 42 pràcticament, que passen de les 12. Continuem en directe aquí a Herrera en Cope a Tarragona. I els ho dèiem, els ho explicàvem ara a l'informatiu. Per demà, dimarts, dia 3, està convocada una aturada general. Volem parlar ara mateix, tenim a l'altra banda del telèfon el Josep Maria Cartanyà. Ell és portaveu del sindicat Usted que estés a Tarragona. Josep Maria, molt bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre'ns. Escolta, a més, gràcies perquè t'ha agafat així una mica a les braves, que es diu. Estaves a la concentració que s'ha fet a Tarragona ara a les 12, veritat?
Sí, 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 allà estava.
Uh-huh. Hi havia molta gent, ens pots explicar una mica? No sé si et pots moure una mica d'on ets, que et sentirem una mica millor.
Sí, ara em sents?
Et sentim una mica lluny.
Espera un segon, és que he entrat en una entrada i potser ho he fet pitjor. Digue'm.
Pitjor, sí, sí, millor el carrer, Josep Maria. Doncs sí, digues, sí, sí. Estaves a la plaça de la Font, veritat? Molta gent s'ha sumat a aquestes concentracions avui també.
Sí, bueno, avui hi havia convocades concentracions a tots els centres de treball de 5 minuts i llavors, doncs, clar, o sigui, la gent que està treballant doncs no està a la plaça de la Font, però a la plaça de la Font ha vingut la gent que treballava per aquí a l'entorn.
Clar, molta gent aquí a Reus ho hem vist, per exemple, no? Sortint a les portes dels llocs de feina, no? Molta gent a les botigues, doncs, per exemple, ha baixat mitja persiana i s'han quedat a la porta de la feina, no?
Ah, exacte.
Mm-hmm. Josep Maria, demà s'ha convocat per part de diferents sindicats i també entitats com PIMEC, per exemple, SECOT, aquesta aturada demà, aturada general. No sé si podem dir aturada o és vaga general, quin és el terme correcte, però vosaltres des d'Eustec animeu també a sumar-vos, i veritat.
Bé, l'Eustec és la intersindical a la que pertanyem, que és la intersindical alternativa de Catalunya, junt amb altres sindicats, com ara la CGT, Coves, la COS i altres, vam preveure que la millor el dia 1 d'octubre no podria ser un dia normal i vam fer un preavís de vaga i realment això dona cobertura que haguem pogut convocar pel dia 3 una vaga general. És a dir, el dia 3 hi ha qui parla de treball general, però bueno, realment això és una manera de parlar perquè la vaga general està convocada.
Per tant, demà vosaltres animeu, suposo, al professorat d'entrada, no?, que és la, a qui representeu, el sindicat d'ensenyament, no?, dels treballadors de l'ensenyament de Catalunya, animeu al professorat a que se sumi a aquestes aturades.
Mira, com a sindicat d'ensenyament tenim un doble sentiment de tot el que ha passat, no?, perquè els centres educatius són llocs on s'explica la democràcia, on s'ensenya a participar, on se parla de la pau, on se parla de que les armes no eduquen, sinó que l'educació va pel diàleg i per altres vies. I això precisament no és el que es va veure ahir, no? Mm-hmm. Per tant, vam veure vidres trencats per poder entrar en centres educatius, vam veure pallissar gent a dintre de centres educatius. I per tant, doncs, en aquest sentit, hem convocat ja avui, dia 2, que els centres es reunissin, fessin comunicats i fessin sobretot un acte de rebuig a tot el que es va viure ahir, a tota la repressió que es va viure ahir, no? Uh-huh. I això per una banda, i per l'altra banda, la vaga general del dia 3 és una vaga que es va preveure que podrien passar coses, ja es va fer el preavís, i és una vaga de refús també de tota la repressió aquesta, i perquè deixin que un poble pugui decidir sobre la seva sobirania amb el dret d'autodeterminació. Uh-huh. És una vaga per la democràcia.
Uh-huh. Josep Maria, nosaltres ahir, per exemple, vam estar en directes de diversos centres educatius de les comarques de Tarragona. No sé si es pots explicar des d'on ho vas viure tu i quina sensació vas tenir ahir.
Doncs jo ho vaig viure en directe perquè el meu centre de votació és l'Institut Tarragona, uh-huh, i allí van entrar i van apallissar indiscriminadament a persones. Jo vaig veure una persona, que una metgessa que havia allí, deia que tenia el braç trencat, i va estar mirant. Vaig veure una altra persona al meu costat que li van pegar diversos cops de porra i quan va caure a terra li van donar patades per tot el cos i ho vaig poder veure directament. I allí estava amb el meu fill, 10 anys, i la meva dona, que els pobres es van amagar i em van poder, i realment molt lamentable, perquè la gent vam demanar que no peguessin, però van entrar com tromba, van entrar a sac a pegar. Mm-hmm. És una vergonya per la democràcia i és una vergonya per tots els pobles de l'Estat.
Sí, la veritat és que va ser una jornada duríssima i en continuarem parlant en els propers dies, evidentment, i molt. S'ha d'analitzar i saber ben bé què és el que els passos a seguir a partir d'ara. Josep Maria, portaveu d'Eustec, que estàs a Tarragona, t'agraeixo moltíssim que ens hagis atès aquests minuts. Ja saps que aquí torna quan vulguis, que és casa teva.
D'acord, gràcies.
Gràcies, bon dia. Hem passat ja els 3:15. Els reitero, volem saber com van viure vostès aquest 1 d'octubre, com estan vivint també aquestes hores posteriors. Ens ho poden fer saber a través del Twitter del programa, @copetarragona, i també a través del telèfon. Ens poden trucar al 977-32-60-50 o enviar-nos una nota de veu al nostre WhatsApp 672-65-35-34. Vinga, quan passen 47 minuts de les 12, seguim amb altres qüestions, que per sort també hi ha altres coses de les que parlar, i ja saben els dilluns a aquesta hora què passa, no? Doncs que és l'hora del Sibarita.
El Sibarita.
Vinga, seguim amb més coses en aquesta missió Sibarita, que es tria els millors productes de les nostres comarques que vagin passant per aquesta secció. Productes innovadors, altres amb molta solera i que són garantia d'èxit sempre. Perquè si, per exemple, jo els dic vermuts Miró, doncs saben de què estic parlant, no els estic descobrint res nou. Però sempre hi ha espai per descobrir més coses i estem atents a les seves novetats. M'acompanya avui a l'estudi el director de vermuts Miró, el Carles Prats. Carles, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per venir. Avui és un dia una mica complicat, eh? Anem de temes d'uns temes als altres.
Sí, és difícil combinar-ho tot i posar-li ànima després d'un dia una mica trist.
Sí, la veritat és que sí, però bé, intentem, no, a banda d'informar, intentem també posar una mica d'aire, no, sí, en aquest dilluns 2 d'octubre. Hem volgut mantenir algunes de les seccions habituals del programa i en aquest cas avui, mira, m'agrada perquè venim també amb premi pels oients, no? Que ens estiguin escoltant avui tindran premi, o sigui, que es quedin fins al final.
Sí, sí, sí.
Que es quedin fins al final. Deia jo que qui no coneix Vermuts Miró, i aquí has estat, no, fa uns mesos parlant-ne també, doncs, de la història de l'empresa, però també jo suposo que sempre hi ha un punt per continuar buscant la novetat i continuar innovant, no, Carles?
Sí, de fet, ara estem en un, visquent un moment en què, per sort, no? Diguéssim, a nivell laboratori d'idees, és impressionant la quantitat de coses que et passen pel davant. A vegades no sempre ocorrència nostra, sinó gent que a l'entorn nostre doncs, ens fan propostes. No? I n'hi ha de moltes d'interessants i que suposo que en breu també podrem anunciar-les, no?
Ui, això em sona a primícia aviat, eh?
Sí, jo crec que sí, no?
Vine cap aquí, eh?
Sí. Bueno, una que sí que podem mig avançar és que aviat traurem una imatge nova de del que és la botelleria de Miró, no?
Ah, molt bé.
Que, a més, jo crec que també és adient que ho diguem aquí. Nosaltres som dels que hem apostat per dir amb la boca ben ampla i ben oberta que som de Reus. Uh-huh. Llavors el disseny de l'etiqueta tindrà alguna cosa que ens associarà a la ciutat de Reus, no? Creiem que aquest és un fet i un valor que l'hem de portar i presumir, no? I que crec que es valorarà, no? Llavors, bueno, a part de canviar el disseny de l'ampolla i de l'etiqueta, bueno, també hi ha altres coses que segurament aniran sortint. Ara, en aquest moment, estem en aquest projecte, perquè és un tema complicat, encara que és fàcil de dir-ho.
No, és que t'anava a dir, això ho hem parlat moltes vegades a l'espai de vins, no?
Sí.
Què important és la imatge, o sigui, això, les etiquetes, no? El pensar les formes de les ampolles, perquè avui en dia, evidentment, tenim, per sort, una gamma de productes tan àmplia en la que triar que de vegades la clau està en com ho vesteixes,
sí, sí,
no? Més que el que vesteixes.
El líquid està molt bé, però realment tu has de visualitzar-ho i a vegades has de fer atrayent, no? I també has de buscar, en el cas nostre almenys, buscar la identificació, no? D'on venim, no? I del que volem ser i del que volem presumir, no? I sense cap tipus de complexa, no? Uh-huh. Llavors això nosaltres hem apostat i d'alguna manera hi ha alguna cosa que s'està veient, perquè és molt difícil treure tot el canvi d'imatge, algun tema de merchandising ja s'està veient. De fet, ens estem inspirant en Reus, no? en quant a la imatge, i modernitzar una mica, sense perdre aquesta idea de que és un vermut de tradició, però també la gent vol veure, no, el restyling, que es diu ara, no? Amb moltes coses. Bueno, és una aposta complicada, perquè és el que dèiem ara, no? Però la volíem fer i la farem, jo crec que ara és cosa d'un mes i poquet i ja farem una presentació.
Doncs estarem atents, estarem atents. Tu deies, un vermut de tradició, no? Un producte de tradició, que això no està renyit, no? Amb que continueu intentant millorar-lo sempre una mica. Jo no sé si ha canviat la base. La base suposo que és la mateixa, però potser els processos, no? La manera
sí,
de fer...
Sí, potser és més tot el que té a veure moltes vegades amb la seguretat alimentària,
clar,
tot el que va cap al tema de lo que demana avui dia la societat, no? Que siguin productes molt en la línia quasi de l'ecològic, si no assolit el 100%, doncs intentar-ho assolir, no? Bueno, una mica el que la societat volem, no? Uh-huh. Vull dir, no és que no ens ho demanin, és que nosaltres mateixos també ens ho exigim, no? I llavors, bueno, tot el treball està en aquest sentit i pràcticament se li dediquen esforços amb això.
Uh-huh.
També inaugurarem aviat una gran depuradora a la fàbrica, també doncs, pensant en el tema de medi ambient, doncs, millorar algunes de les coses que segurament doncs, es requerien, no? de que es fessin. Vull dir que no sempre fas coses pensant en què vendràs més,
yeah,
sinó que la teva imatge té que anar acompanyat amb el que la societat avui en dia t'està demanant.
Mm-hmm. Per tant, tenim d'aquí aproximadament un mes nova imatge d'alguna manera, sí, no? Novetats. No sé si això vol dir també nous productes relacionats amb el vermut.
Els productes, nosaltres, és que clar, a part de la marca Miró, el que ens distingim també és per ser elaboradors, no? De mm-hmm. fórmules, no? Hi ha una part que també estem treballant, és gent del món del vi o de la beguda, diguéssim, en general, que et demana que li facis un vermut, no? I llavors estem apostant molt darrerament a fer fórmules diferents a la nostra, encara que sempre tenen un segell que ens recorda el que és Miró. Cap aquí també hi anem, no? Vull dir que, no sé, per dir alguna cosa darrerament, doncs Cal Ametller o Origen Ametller,
sí,
ens ha demanat, no? I han fet un vermut per ells, no? Vull dir, això és novetat de fa, em sembla, 3 setmanes, i suposo que estan contents que ho diguem, i a més ells han volgut que sigui, que en alguna manera es vegi que és un vermut elaborat a Reus, no? Vull dir, uh-huh, el que busquen el producte de proximitat, no? Doncs clar, tot això també ens està requerint molts esforços, tampoc tenim una empresa d'una gran estructura, no? I després, l'altre tema que estem treballant molt, és que clar, aquest creixement que hem digut tan important, clar, requeriria al darrere uns esforços amb creixença estructural de negoci, no? I llavors el que hem fet és aliances, alguna aliança important en què nosaltres també siguem important per aquest amb què ens aliem, i d'alguna manera que la en comptes de tindre 4 persones al carrer, les puguem tindre 25, no? Uh-huh. I llavors això hem fet alguna aliança, alguna empresa en què nosaltres són per ells doncs, més d'un 30%, no? del seu negoci, que això també ens era... Però sempre mantinguent que el màrqueting de producte, el màrqueting corporatiu i les grans polítiques de direcció comercial segueixen aquí, a casa nostra.
Mm-hmm. I al final és el que jo deia, aquests productes en el que tu penses en Miró i tens molt clar, no? El tipus de producte que és, no?
Sí.
Allò no tots més o menys l'identifiquem. Hem parlat abans de com vestir les ampolles que hi haurà a partir d'ara, no? I de com també la projecció que això es donarà, com us coneixerà Vermut, com us coneixerà Miró el món a Miró, però també ja fa un parell d'anys, crec, que feu una aposta, no?, cada any,
sí,
per fer una edició limitada amb unes etiquetes especialment cuidades. Jo he dit que tenim aquí una ampolla de la d'enguany i és una meravella.
Sí, de fet, ara ja hem signat l'acord també per aquest any amb el Gremi d'Arts de Galeries de Catalunya. Sí. Creiem que si l'any passat va ser reeixit, que es van presentar més de 35 pintors a través de les pròpies galeries d'art, amb 50 i tantes obres, no sé ara exactament dir-les, aquest any hem fet el mateix, creiem que encara serà molt més. Bueno, això d'alguna manera, el que també estem dient amb això, no és només que vestim l'ampolla, sinó que nosaltres tot el que està associat al món de l'art i la cultura, doncs som uns enamorats, no? Uh-huh. I bueno, les empreses tenim diferents maneres de que ens pugui veure el consumidor, no? I ens agrada apropar-nos amb això. I bueno, ens creguem doncs, que a través de la gent del món de l'art, que més, o de la cultura, que és un sector com d'altres, però aquest en particular ho està passant molt malament,
sí,
però bueno, si nosaltres aquí podem fer posar un gra de sorra i ells també d'alguna manera ajudar-nos amb les imatges, doncs, bueno, jo crec que amb això arribem a un moment en què la gent ens necessitem tots a tots, no? I que has d'anar de la mà i normalment intentes anar de la mà amb aquells que tu veus que tens més afinitat.
Exacte.
O més sensibilitat.
Mm-hmm.
No?
En aquest cas, aquesta edició limitada, no sé quantes ampolles són,
2.000,
Carles. 2.000 ampolles, eh?
Sí.
2.000 ampolles, aquí en tenim una, eh? Jo aviso. Sí. Una d'aquestes 2.000 amb una etiqueta que ha dissenyat el Xano Armenter, mm-hmm. que és obra del Xano Armenter, que a més està inspirada en Gaudí, no? Que
Gaudí,
allò més de Reus
sí.
ja no podia ser la cosa,
sí,
no?
Sí, amb el trencadís. Cada any es posa un motiu, ja et direm el que hi haurà per aquest any. Aquest és ha sigut el segon any, però passa que el primer any ho van fer directament amb un pintor, que és en Caral, un gran pintor de la nostra zona, no? I aquest cas va ser com un encàrrec. Nosaltres tenim els drets aquesta per reproduir aquest quadre i tindre el propi quadre. Aquest any es va fer a través d'un certamen, que és el que va guanyar el Xano Armenter, una obra estupenda que a més està feta de forma digital a través del propi iPad, vull dir que, bueno, és, que és preciós veure com... I que espero que aviat totes aquestes obres que es van presentar es puguin veure en una galeria de Reus, que crec que això també ho podrem anunciar aviat. Mm-hmm.
Doncs això és molt bona notícia. Com els dic, una d'aquestes ampolles serà per un dels nostres oients. Mm-hmm. O sigui que, a veure, en queden 2 minuts per arribar a la una, ha de ser abans de 2 minuts. Però, com els dic, és una oportunitat. Doncs, a més, és que no és només el fet de beure't el vermut o prendre't-el, no? Sinó de vegades, dius, si et regalar-lo, doncs que tingui l'ampolla també aquest puntet especial,
sí, sí.
I aquesta ho té, sens
aquesta
dubte,
té,
no? Perquè, a més,
té.
Això, només n'hi ha 2.000,
sí,
o sigui
sí.
que les poseu a la venda en algun lloc especial o...
No, normalment són botigues especialitzades, no? Perquè és el nostre vermut reserva que ja fem. Bueno, llavors té una mica més de valor afegit, que és l'obra, no?
Exacte. Sí, o sigui, a més del fantàstic vermut que trobaran a dins, a sobre, l'ampolla especialment dissenyada,
sí, sí.
Doncs vinga, va, sortegem aquesta ampolla, Carles. Jo no sé, és que no sé què preguntar, és que estic avui, mira, m'agafen així baixa de forces després de la jornada de treballar d'ahir. Jo crec que podrien dir-nos com pren el vermut, o no, com
bé.
Els agrada prendre's el vermut,
sí.
Miró, en aquest cas, no?
Va,
amb patates, amb olives, sense patates, com vulguin. Vinga,
perfecte.
Doncs ho deixo al més ràpid o ràpida, va. Telèfon del programa, se'l saben. Jo crec que el tenen ja allò de la marcació ràpida, alguns dels oients.
El favorit.
Mira, 977-32-60-50, el més ràpid o ràpida que ens truqui per dir-nos com li agrada prendre's el vermut, s'emportarà aquesta ampolla d'edició limitada gràcies a Vermuts Miró. No està mal.
No,
per començar la setmana amb una alegria.
És una ampolla de col·leccionista.
Que falta ens fa una mica d'alegria. Carles, se m'acaba el temps, que arriba a la una. Mil gràcies per haver vingut.
A vosaltres, per deixar-nos parlar. Gràcies.
Gràcies. Gràcies. 30 segons i arribem al punt de la una. Es queden ara amb els serveis informatius de la cadena COPE i tornem en només 5 minuts amb més informació local o comarcal, vins, la Nacional 240 i moltes més coses. No se'n vagin.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Asciende a 50 el número de personas asesinadas a tiros en Las Vegas durante un concierto. La policía norteamericana confirma además que hay 200 heridos. Las autoridades han desvelado ya la identidad del autor del tiroteo abatido por la policía. Se trata de Stephen Paddock, un hombre de 64 años y natural de Nevada. En Las Vegas, por cierto, está José Antonio. Es un español que está pasando su luna de miel junto a su esposa en un hotel próximo al lugar donde se ha producido este tiroteo. Allí permanecen encerrados, lo acaba de explicar en Herrera en COPE.
Desde la ventana de mi habitación veo la zona donde ha sido el tiroteo y está todo lleno de policías y ambulancias. No nos dejan salir. Nos lo han dicho por la megafonía del hotel que no podemos salir.
Contamos también que Bruselas mantiene su respaldo a Mariano Rajoy en pleno órdago independentista. A pesar de ello, la Comisión Europea señala que la violencia no puede ser un instrumento político. Corresponsal José Luis Concejero.
El Ejecutivo Comunitario se mantiene en su posición habitual. Aseguran que la votación de ayer es ilegal. De todas formas, envían un par de mensajes al Gobierno de España. La violencia no puede ser la solución y es tiempo de unidad y no de división.
We trust the leadership.
Confiamos en el liderazgo de Mariano Rajoy para manejar este difícil proceso, ha dicho el portavoz de la Comisión, en respeto completo a la Constitución y a los derechos de los ciudadanos. Recuerdan desde la Comisión Europea que si el referéndum de ayer hubiese sido legal, la victoria del sí habría provocado la inmediata salida de Cataluña de la Unión Europea.
Y acabamos de conocer que Mariano Rajoy va a hablar esta tarde por teléfono con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para abordar la crisis en Cataluña. Hay más noticias que te contamos en Mediodía COPE con Antonio Raiz.
En Sevilla, la policía investiga la aparición de 3 cadáveres en el patio de una vivienda de 2 hermanas. Se trata de aclarar si son los cuerpos de Sandra Capitán, de 26 años, y de su hija Lucía, de 6, desaparecidas desde el 17 de septiembre. También se buscaba a la pareja de la mujer, un hombre de origen turco con antecedentes policiales. El buen tiempo de este inicio del otoño está propiciando la llegada de pateras. En apenas 15 horas han llegado 118 inmigrantes de origen magrebí a las costas murcianas. Y el fabricante de coches Nissan llama a revisión a 1.200.000 vehículos producidos entre octubre de 2014 y septiembre de este año. Admite irregularidades en las inspecciones de seguridad de algunos modelos. Y hoy son protagonistas 3 estadounidenses, Jeffrey Hall, Michael Robas y Michael Young. Son los galardonados con el Nobel de Medicina de este año. El jurado ha premiado sus estudios del reloj biológico y han explicado cómo plantas, animales y también humanos han adaptado su ritmo biológico para sincronizarlo con las rotaciones de la Tierra.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Resta, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas
Hoy
tardes.
Hoy vamos a conocer en El Espejo la historia de un condenado a muerte en la Checoslovaquia comunista de posguerra, acusado de espionaje y que estuvo encarcelado.
Vamos a conocer la historia de Titus Zeman, salesiano eslovaco que fue beatificado este sábado pasado. Tras la Segunda Guerra Mundial, pues Checoslovaquia quedó en manos de los comunistas y se inició allí una dura persecución contra la Iglesia. En el año 1950 se prohibieron las órdenes religiosas y Titus organizaba entonces viajes clandestinos hasta Turín para que los jóvenes salesianos pudieran completar allí sus estudios. En uno de esos viajes fue sorprendido, detenido y acusado de espionaje, resultando condenado a muerte, aunque le conmutaron la pena por 25 años de cárcel. No está mal. Durante su encarcelamiento fue obligado a tratar manualmente residuos de uranio radiactivo. Así que tras 12 años quedó en libertad condicional, pero ya con una salud muy mermada por los padecimientos de la prisión. La Iglesia ha reconocido ahora su martirio. Por cierto, vamos a contar también que algunos de sus perseguidores se acercaron a la misma Iglesia al final de sus vidas y pidieron perdón por el mal que habían ocasionado.
Pues en una media hora, más detalles de esta historia en El Espejo. Gracias, José Luis.
A ti, hasta luego, Pilar.
Y en los deportes, Gerard Piqué es el foco de atención a su llegada a la ciudad del fútbol de Las Rozas. Luis Munilla.
Sí, tras los acontecimientos en Cataluña, Piqué rompió a llorar ayer ante los medios y añadió que si es un problema para la selección, él dará un paso al costado. Esta tarde la selección se concentra en Las Rozas, se supone que con Piqué y se supone también que con el entrenamiento a puerta abierta, Miguel Ángel Díaz.
De momento no hay ningún cambio en la planificación. A las 6 están citados los futbolistas por parte de Lopetegui. Llegará Gerard Piqué, que se entrenará a puerta abierta a las 8:45 junto a sus compañeros. Habrá que estar pendientes de las palabras del capitán Sergio Ramos, que tiene previsto hablar antes de concentrarse. Ha habido 3 bajas en la selección. Por lesión no van a poder estar a las órdenes de Lopetegui ni Carvajal, ni Iniesta, ni Morata. A filas han sido llamados Odriozola, lateral de la Real Sociedad, Jonathan Viera, el centrocampista de Las Palmas, Ariz Aduriz, el delantero del Athletic.
En el FC Barcelona está reunida de manera extraordinaria la junta directiva. Habrá comparecencia de prensa en torno a las 4. Recordamos que ayer hubo 2 dimisiones en la junta. En segunda división, la jornada se cierra hoy a las 9 con el partidazo Real Oviedo-Real Zaragoza. Y en tenis, en el torneo de Pekín, se ha tenido que retirar por problemas físicos la número 1 mundial, Garbiñe Muguruza. Estaba perdiendo 6-1-2-0 ante la checa Strikova.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Ático o casa adosada, blanco o negro, mejor en coche o en moto. Así es como creemos que podemos ofrecerte una propuesta de seguros totalmente personalizada. Preguntando. Sabadell Protección. Nuestra propuesta personal de seguros. Más información en bancosabadell.com/sabadellprotección. Sabadell. Estar donde estés.
Por todos los atascos en los que no volveré a estar.
Por todos los días que no pondré el despertador.
Porque ya no esperaré al fin de semana para hacer planes.
Para celebrar contigo el Día Internacional del Mayor, en Viajes El Corte Inglés te ofrecemos precios nunca vistos y pago en 3 meses en nuestros programas viajeros más 60 años, club de vacaciones y turismo social. Haz ya tu reserva. Solo es hasta el 4 de octubre. Con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Te han denegado la invalidez? Curto López, abogados. Te lo repito. ¿Te han denegado la invalidez? Curto López,
Abogados.
Curto López Abogados. Especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López Abogados. Infórmese. Primera consulta gratuita. Curto López Abogados. En Rambla Lluís Companys 14, local B6, edificio Zeus, en Tarragona. Teléfono 977-223522. 977-223522. Curto López Abogados.
¿Tienes planes para el Puente del Pilar?
En Boitaúl te lo ponemos muy fácil.
Animación para toda la familia, excursiones en la Vall de Boí y además las 23 jornadas gastronómicas del Bolet.
Ven a descubrir el otoño en Boitaúl, te sorprenderá.
Dos noches desde 74 euros por persona.
Más información en boitaulresort.com.
COPE Tarragona.
Estás informat.
Set minuts que passen de la una. Seguim en directe al migdia COPE Tarragona. Ho fem ara amb la informació local i comarcal. S'han acabat fa justament poc menys d'una hora les concentracions convocades arreu de la demarcació de Tarragona davant d'ajuntaments, de centres de treball, de centres d'estudi. La gent s'ha concentrat novament avui per rebutjar la violència viscuda aquest diumenge 1 d'octubre. I ara la crida està feta per aquest dimarts, dia 3 d'octubre, aquesta aturada general. Haurem de veure en les properes hores com els convocants, la taula per la democràcia, que integren diferents sindicats, així com altres patronals, com la PIMEC o la SECOT, per exemple, concreten aquesta crida a l'aturada per demà dimarts. N'estarem molt pendents. Ja sabem que Tarragona, la ciutat de Tarragona, ha estat epicentre de la jornada aquest 1 d'octubre. La plaça Imperial Tarraco, per exemple, va ser un dels escenaris on es van viure pitjors enfrontaments. Atenció també a les càrregues en col·legis electorals com el de Sant Carles de la Ràpita, per exemple. En total, a les comarques de Tarragona hi ha 100 ferits de diversa consideració. A Reus, per exemple, al Prat de la Riba van entrar també per requisar urnes, a la ciutat de Tarragona als instituts de Sant Pere i Sant Pau, Camp Clar, Torreforta, dura intervenció policial, a l'Institut Martí Franquès de Tarragona, on va ser un dels centres on es va poder votar durant més hores. S'hi van fer llargues cues, fins a les 8 de la tarda s'hi va poder votar i la policia no va arribar a entrar. En aquell moment a l'institut hi havia un miler de persones, un institut que està paret en paret amb la comissaria de la Policia Nacional de Tarragona. Allà es veien entrar i sortir les furgonetes amb agents durant tota la jornada. Els policies que vigilaven des del terrat els van dedicar especialment els crits de hem votat.
Hem votat! Hem votat! Hem votat! Hem votat!
No hi ha cans, no res. Ignorem-los, sisplau. Que no facin mal. Deixem les urnes tal qual, perquè les urnes són sagrades del nostre país.
Celebraríamos que esto a la larga produjera una mejora de todo y que nos pudiéramos entender con el resto de España. A mí particularmente la manera de votar el día 6 y 7 en el Parlament no me gustó, pero no ha habido otra manera de hacer las cosas. No nos han dejado.
Jo crec que si el govern espanyol d'entrada ens hagués deixat de votar el primer dia, tot això no hagués arribat en aquest extrem. I la gent hagués dit... A veure, la gent tenia moltes ganes de votar. I això, aquest esclafament que ens han fet fins ara, doncs jo crec que ha fet que la gent encara tingui més ganes.
És una resposta que difícil d'entendre. Jo crec que pot haver una miqueta de diàleg. I això és el que crec. Si no, doncs... Pues... i això va endavant ja.
Crec que l'ideal seria el diàleg, però que la cosa està molt complicada i que no se sap el que passarà.
Això és el que deien alguns dels ciutadans de Tarragona, de Reus. L'alcalde de Tarragona, el socialista Josep Fèlix Ballesteros, ha titllat d'inacceptables les accions violentes desproporcionades, però també ha qualificat, diu, d'inadmissible fer creure a la gent que estan duent a terme un referèndum efectiu, vinculant i amb garanties, quan és una mobilització sense validesa jurídica. És el que diu l'alcalde de Tarragona. També ha qualificat aquest diumenge de jornada molt trista, on s'ha evidenciat, destaca, el fracàs de la política. Per la seva banda, l'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, s'ha pronunciat també, ho ha fet a través del seu compte de Twitter, considera que la situació de violència que s'ha viscut a Catalunya és deplorable. Insistim, volem saber com van passar, com van viure vostès aquest 1 d'octubre, com estan vivint també les hores posteriors. Ens han trucat diversos oients, moltíssimes gràcies, tot i que no volen entrar en antena. També ens envien alguns missatges a través de WhatsApp dient que ells ho van viure doncs, com una jornada molt intensa, molt emocionant per la majoria i també molt dura. Sobretot aquestes hores després estan sent molt dures. Volem saber les seves opinions i que entrin en directe al programa per explicar-ho. Ens poden trucar al 977 32 60 50 o enviar-nos una nota de veu o escrit al WhatsApp del programa, al 672 65 35 34. Abans truquen i entren en directe. 977 32 60 50. I amb això arribem a la 1:12. Ens hem d'aturar només un minut per la publicitat i anem de vins.
93.5 FM. COPE Tarragona.
¿Dónde vamos a comer hoy? A Restaurante El Álamo, por supuesto. Cocina tradicional de calidad para que se sienta como en casa. Menús especiales, menú diario, nuestras típicas calzutadas en temporada, menús para banquetes de boda, comuniones, fiestas de cumpleaños y todo tipo de eventos. En Restaurante El Álamo siempre tendrá la tranquilidad de comer bien y quedar mejor en un entorno privilegiado. 40 años nos avalan. Restaurante El Álamo, carretera de Montblanc en Alcover. Teléfono 977-84-6240.
Dietética Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
Vinga, anem de vins al programa, fent parada al Priorat. La recomanació del nostre convidat de la setmana passada, el Joan Ignasi, de Vinyes Domènec, ens ha portat fins al Mar Roig i avui volem descobrir els vins de Mas de l'Abundància. I per això tinc aquí a l'estudi el Jesús del Río. Jesús, molt bon dia.
Molt bon dia.
Què tal, com estàs?
Bé, bé. Bueno, relativament bé.
Sí. Relativament bé. Escolta, he de dir que el teu nom, el vostre nom, el Mas de l'Abundància, ens sonava, perquè el nostre sibarit, el Carlos Montagut de l'Oranget, ens n'ha parlat diverses vegades i, de fet, us va anomenar l'any passat, recordo, com una de les grans descobertes que va fer. O sigui que això...
Bueno, podria ser una descoberta, però no és que siguem antics, però les famílies són antigues. Però som antics respecte a la Déu Montsant. La Déu Montsant neix el 2001 i nosaltres neixem el 2002.
Uh-huh. O sigui que sou un dels primers.
Som un dels primers. El que passa que som un celler petit amb una mentalitat, doncs... amb una mentalitat... Si dius pagesa, és que no fas justícia. Pagesa vol dir... Un pagès és algú que mira la vida a llarg plaç. Uh-huh. Perquè sap que les estacions se succedeixen unes després de les altres i que les coses s'han de fer quan calen. I llavors, com nosaltres no som un celler que s'ha dedicat a fer màrqueting, s'ha dedicat a fer les coses el millor que s'ha pogut fer, doncs, per tant, no m'ha impactat. Mm-hmm.
No, però està bé. Escolta, val més descobrir-ho tard que mai, eh? Les coses bones, això...
Això sí.
Escolta, per cert, com va enguany la verema? Perquè els cellers amb els que estem parlant enguany, la cosa s'ha avançat per la majoria. Vosaltres també?
També s'ha avançat. Sí, no? És a dir, pensa que l'any passat vam començar a vermar sobre el 13-14 de setembre i vam acabar sobre el 15-20 d'octubre. Enguany hem acabat fa encara no una setmana. Uh-huh. És a dir, imagina't tu.
I el que ens deien també fins ara és que la cosa hi ha menys, no? Menys quantitat, però de molta qualitat.
A veure, el raïm és petit, de grans petits, sobretot, que això sempre és una gran qualitat, perquè hi ha més polpa organolèptica, molt sants.
Sí, això ens ho han dit sants, molt, també, sí, és veritat.
El que passa que molta menys quantitat. En rogles, bastanta menys quantitat. I amb altres rogles, doncs, depèn. Depèn de la terra, depèn de com s'ha conreat. Ahir em deia un pagès que ell no havia, havia fet molt poc menys que l'any passat. I li vaig dir, i com és això, Jaume? I em va dir, doncs mira tu, vaig encertar la llaurada.
Mira, aquí, per això va pels que denosten, eh? Això que deies ara del el pagès, no? I el, com es coneix la terra, no?
Aquesta és la clau, una bona pagesia és la clau.
Exacte. Escolta, parla'm una mica de la vostra història, va, perquè m'has dit que vau néixer el 2002, com va començar tot plegat?
Bueno, primer de tot, el nom Mas de l'Abundància no és una fardada. És un nom que ve des del segle XVII. Les terres aquestes on soc jo són priorat històric, però són d'Eo Montsant. I pertanyien al prior d'Escaladell. Tanmateix, hi pertanyien des del 1727, quan els ducs de Cardona els hi donen amb ells, i l'altra part els ducs de Medinaceli. Llavors, ells, a partir d'aquí, planten tot allò i li posen Mas de l'Abundància perquè és una finca molt ben orientada, una finca amb una producció molt bona i amb uns gustos molt bons. No només raïm, però també horta, doncs també tot això, no? D'aquí ve el nom Mas de l'Abundància. Més, abundància en agricultura vol dir molt i bo.
I, escolta, com... perquè vosaltres tu et dedicaves, per exemple, ja al món del vi abans, no?
La meva família. No, jo.
De tota la vida?
No. La meva família. De tota la vida.
Llavors, sí. I tu et dedicaves a una altra cosa i
vas
dir...
A casa meva encara tenim els trulls a casa. I les tines. Jo, clar, jo com tanta gent d'aquest país... Quan tenia 16 anys vaig emigrar a Barcelona. Vaig fer-me les carreres, vaig fer tot. I als 45 anys, en aquelles coses que passa, al vell mig de la vida, quan tens una crisi i et preguntes què has de fer, doncs jo vaig dir, jo vull fer el que volia fer quan tenia 16 i 17 anys. I, per tant, m'hi vaig abocar. Era els anys, era mitjans dels anys 90.
I quin... Bé, no sé si balanç és la paraula, però bé, com definiries aquest camí? Perquè són 15 anys ja, no?, després de fer aquesta aposta.
No, 20 i pico d'anys. Són 20 i 22 anys. 22. Com ho definiria? Bé, aquesta és una aposta que ha fracassat molta gent coneguda, no vull dir noms, però ha fracassat molta gent. Per què? Home, doncs perquè ho has de conèixer. El primer jornal que jo em vaig guanyar la vida és amb 12 anys. Amb 12 anys anar a Bermà. Jo coneixia molt bé doncs, tots els treballs de la terra, això ho coneixia de casa meva, clar, als 16 anys em va escapçar això, clar, al tornar jo sé de què es tracta.
Clar.
Si tu caus en mans alienes, estàs perdut. Si tu no saps de què es tracta, estàs perdut. I per tant, el més difícil d'aquest ofici és la part tercera. Aquest ofici té tres parts. La primera és l'agricultura, la segona és el celler, i la tercera és el màrqueting i la venda. El més difícil és la tercera.
Sí, és veritat, això ho dieu tots, eh?
El màrqueting i la venda... la segona, el celler, doncs si tu llogues o ets i saps fer vi, diguem-ne, doncs, bueno, està. Llogues un enòleg, em refereixo. I la primera n'has de saber. Però la primera és la clau per fer un bon vi. Que el puguis fer tu. Que tu siguis el pagès. Perquè... El ojo de l'amo guarda el cavall.
Exacte. Coneixer bé el producte, coneixer bé la terra. La setmana passada, el Joan Ignasi de Vinyes Domènec ens deia, entrava en la llista aquesta de garnatxistes, no? Que es confessaven garnatxistes. Tu també ho ets, Jesús? Ets garnatxista?
Jo no hi estic apuntat a la llista, que ell és un fan del garnatxisme, perquè ell té una garnatxa molt bona, una garnatxa peluda molt bona, amb diversos premis. En el meu cas, jo tinc una garnatxa, sí, una garnatxa blanca, també amb excel·lents premis. És a dir, jo tinc una garnatxa blanca plantada el 1895 per l'avi del meu avi, i va plantar una garnatxa blanca en plena filoxera. És a dir, quan era una família rica, havien heredat aquesta terra, aquest terreny molt ben situat, d'una bona orientació, etc., de la part de la dona, com que a Catalunya la dona és igual, és a dir, si la dona és rica, sempre serà rica. Havien heredat això i la van plantar de garnatxa blanca i sobre un rupestris de Lot, que va ser el primer peu americà que va arribar a Catalunya. Sí.
I d'aquí surt aquest monovarietal, aquesta garnatxa blanca, de Calpino.
Aquesta garnatxa blanca, sí, se diu de Calpino, perquè jo sóc d'una família que es diu Calpino. Pino no és de Pino és el masculí de Pina, i Pina és el diminutiu de Josefina. alguna Josefina...
La dona sempre.
Exacte, alguna Josefina al segle XVI o XV va donar nom a aquesta casa.
M'encanten aquestes històries que hi ha rere les ampolles de vi, sí senyor.
Llavors, aquesta vinya, doncs, clar, quan jo l'he heredat, gràcies a que era d'una dona, i el meu avi estava molt enmarat, la va conservar a vendre, tot i això no... I gràcies a que el meu oncle era pagès i el va conrear 40 anys, i gràcies a que jo tinc amor i la continuo conservant. Uh-huh. Llavors, aquesta garnatxa té entre 700 i 300 ampolles. Doncs mira, el 2015 hi ha 394 ampolles. Va guanyar el primer premi dels vins blancs de Catalunya, sí. I cada any queda el primer o el segon, cada any. Cada any.
Escolta, on la podem trobar? Podem trobar aquest de Calpina, a l'Oranget.
A Reus, a l'Oranget.
Encara sí. N'hi ha, eh? I fora de Reus teniu directament al celler...
A veure, jo aquesta garnatxa no la venc. Mm. És a dir, no la venc als distribuïdors, no la venc així a qualsevol. La venc a persones o que me coneixen, o la regalo, o, diguem, si és algú que sap molt bé de vins... i que hi ha una molt bona relació, etc. Doncs sí, ni venc algunes capses, sí.
Uh-huh. Doncs ja saben, eh? Truquin a l'Oranget, al Xavi i al Carlos, aquí al carrer d'en Vila número 2 de Reus, que aquí poden, la poden trobar encara. Aquest és el vi que ens va recomanar el Joan Ignasi, aquest de Calpino, no? Aquest monovarietal, garnatxa blanca, aquest blanc, però també en fas de negres, no? Tens tres negres,
sí,
també.
Jo tinc tres negres, són tots... Jo tinc una finca, bàsicament, no? Tinc un terroir, que es diu, no? I en aquest terroir, tinc tres negres. I aquests tres negres són dos vins, bàsicament, i un que el vaig treure quan va vindre la crisi, que està més bé de preu. Uh-huh. Un és un vi de guarda, que és el Mas de l'Abundància, sí. Que en faig 1.200 ampolles, abans n'hi feia més, abans de la crisi, i el Fluminis. I de Fluminis en faig, 8-10.000 ampolles. I després faig un que es diu EMA, que vol dir Helena, que és la meva filla, i Mateu, que és la família d'origen meva, Emma, que en faig unes quantes més ampolles i que està millor de preu.
Per tant, ja sabem, tenim tres negres, el Mas de l'Abundància, el Fluminis i l'Emma, també.
Això mateix.
Sé que és molt difícil, això us ho pregunto quasi sempre, i se us poso en una posició complicada, però si tu haguessis d'explicar-li a algú que no sap res dels vins de Mas de l'Abundància, no? Doncs si jo em poso una copa de Fluminis, per exemple, què trobaré?
Què
diuen els teus vins,
bueno,
Jesús?
No, els meus vins, primer, són vins molt golosos. És a dir, són vins que una parella, dos amics, van a dinar o a sopar i se'l beuen l'ampolla. I potser els hi falta una miqueta.
això està bé.
Primer, són molt golosos. Després, com que hi ha llacorell a sota, doncs són vins minerals i vins molt frescos. I francs. Això és a causa del llacorell. I després, l'entorn, no a casa meva, sinó bàsicament el Priorat i tot aquell entorn, sempre hi ha un punt de fenoll. Uh-huh. aquest anissat, que fa que siguin golosos. L'anissat fa que sigui golos. Després, a mi, explicar això és una mica més difícil, perquè cada any això varia. Això, els vins són com els fills d'una família. És a dir, hi ha una família que té tres fills. I els tres fills s'assemblen, però són diferents.
Són diferents.
Doncs el finca té tres anyades i les tres s'assemblen, però són diferents.
De fet, això ho diu moltes vegades el Carlos, que sempre ens diu, quan un vi saps el que et trobaràs segur, que és sempre cada any igual, quin avorriment, no?
No, deixa'm explicar-te una cosa, ja que dius això. Mira, un vi, perquè agradi moltíssim, és millor obrir-lo. Això ho sap tothom. Obrir-lo un parell d'hores abans i llavors està estupendo. Uh-huh. A mi... Com que ja tinc una deformació professional, a mi no m'agrada obrir-lo així abans. M'agrada començar sentint aquella espró, aquella acidesa, i deixar que es vagi obrint a poc a poc, fins al final, i al final el trobes meravellós, perquè s'ha obert. Possiblement és una deformació professional, però també és una experimentació sobre el vi. Mm-hmm. Vale? Per tant, això, què hi trobes? Doncs al principi trobes unes coses que després... quan el vi s'ha oxigenat, s'ha obert, que es diu, en trobes unes altres molt més agradables, molt més subtils.
Escolta, doncs el que podem trobar, ja saben, els vins de Mas de l'Abundància, l'Orangeig segur. Si no, jo els dic que el web és www.masdelabundancia.com, que a més crec que us podem visitar i comprar allà mateix, no?
Sí, sí.
Ens feu visites amb tastos, amb maridatges, el que convingui.
I el meu telèfon allà, jo els rebré personalment, és una finca familiar, és una finca molt, diguem, som una gent del país, gent senzilla, i que rebem a tothom, si ens truca abans, perquè ara pot ser que no ens hi trobi, no?
Millor trucar, millor trucar. No vull que marxis, perquè t'he de preguntar també què feu vermut. També tenim vermut,
bueno,
no?
Bueno, el vermut no el faig, me'l fan, me compren un vi, me'l compren vi i jo me fan un vermut.
D'acord,
sí.
És vermell i blanc, també
sí,
podem trobar.
Sí, sí,
és
vermut singular, sí.
Perfecte, doncs escolta, avui Mas de l'Abundància, apuntin aquest nom, vagin ràpidament a l'Orangeta a demanar de Calpino, això segur, aquesta garnatxa blanca del Jesús i també els altres vins, el Fluminis, l'Ema, el Mas de l'Abundància. M'has de recomanar un vi abans de marxar, era el tracte, Jesús. A
bueno,
veure.
Mira, jo et recomanaré un vi d'una empresa d'èxit que tothom coneix, que és el celler Ronadelles,
sí?
Que és el Cap de Ruc, tothom ho coneix, però sí. Jo que no et recomano el Cap de Ruc, recomano el Giral.
Molt bé, a més a l'Eva la vam tenir per aquí l'any passat.
Recomano el Giral i el Jaume Giral, que el Cap de Ruc és un vi d'èxit, dels que es venen a tot Catalunya, però tenen un altre apartat que coneix molt poca gent, són cars, són vins cars, però recomano aquests vins, perquè són extraordinaris.
Doncs apuntat quede. Jesús, ha estat un plaer, de veritat, tenir-te aquí. Tu torna quan vulguis, eh? Quan vulguis.
Quan m'inviteu.
Casa teva. Gràcies, un plaer.
Vermuts Miró t'ha ofert, anem de vins.
Doncs amb això arribem pràcticament al punt de dos quarts de dues. Arribarem al punt de dos quarts de dues, ja sabem què passa els dilluns a aquesta hora, no? Doncs que connectem amb Cope Lleida, amb el Ricard Álvarez i a la Nacional 240. Avui analitzarem aquest 1 d'octubre a les comarques de Tarragona i a les de Lleida. No se'n vagin.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
El que tiene su moto impecable, el que no tiene multas, todos ellos se han venido a la Mutua y les hemos bajado el precio de su seguro. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
En GAES estamos al lado de aquellas personas que quieren disfrutar plenamente de la vida. Personas como Mercedes, Vicente y miles de clientes que vuelven a oír bien. Si tienes problemas de audición, ven a GAES. Nuestros profesionales te ofrecerán la tecnología más avanzada y un servicio personalizado. Llama al 902-026-024 y reserva visita. GAES.
Vuelve el DOMUN. El 22 de octubre es el Día Mundial de las Misiones.
Los misioneros ayudan cuando van, tú ayudas cuando das. Sé valiente, la misión te espera.
Infórmate en omp.es.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Desfile fabuloso inaugura las nuevas galerías Velvet Collection, que abren sus puertas.
Josep María Ribeo.
Gracias a Movistar.
Josep Ramón, perdón.
Moda, amor, nuevas caras y clásicos de siempre harán nuestras delicias desde septiembre en todas las pantallas. Llega Velvet a Movistar.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio de tu seguro? Que dependiendo de tus necesidades, encontramos el precio más bajo para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Tienes más de 60 años y te gusta viajar? Con Viajes El Corte Inglés volverás a sentir toda la ilusión de disfrutar unas vacaciones como las de antes. Es la mejor ocasión para vivir experiencias únicas e inolvidables, como viajar en crucero, pasar unos días de relax y diversión y en las estupendas playas de la costa española o hacer una escapada por Europa. Además, con motivo del Día Internacional del Mayor, con Viajes El Corte Inglés tendrás un 5% de descuento en una selección de productos de Club de Vacaciones. Y en su catálogo Viajeros Más 60 Años encontrarás viajes a unos precios excepcionales. Además, podrás pagar en 3 meses. Consulta condiciones. No dejes escapar esta ocasión y haz ya tu reserva. Disfruta de unas merecidas vacaciones con Viajes El Corte Inglés. Doncs apa, que tenim ja 3 minuts per sobre de 2:15. Obrim la Nacional 240 i això vol dir que ja la trobava a faltar. Jo, si tenim un cap de setmana pel mig, em fa molt llarg això. Mònica Carrasco, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard, però no queixaràs que ahir tu i jo ens vam parlar, també, d'alguna manera,
parlar,
no?
Sí,
a l'especial aquest informatiu de la cadena COPE vam estar tot el dia voltant amunt i avall intentant apropar el que estava passant, no?
Tot el dia vam estar, i tant que sí.
Quin dia més llarg, eh?
Oh... A mi se'm va fer molt llarg, eh?
Espera,
que vaig a fer... La gent ja ho sap, que a mi no em poden explicar coses que després ho dic per antena. La Mònica em deia avui, jo ja dec de tenir una edat perquè tinc l'esquena feta pols, d'estar tot el dia dreta.
És veritat, tenim una edat, acceptem-ho.
Però quina edat tens tu, Mònica?
Molt poca, molt baixa, però van ser moltes hores. És veritat que és una feina que de vegades, no sé si els oients o els lectors, en aquest cas, no, de diaris o els que veuen els informatius a la tele, són conscients que nosaltres que vam estar, no sé, 19 hores sense parar, una cosa així.
Déu-n'hi-do, perquè a les 6 del matí ja hi érem.
Però bé, d'això volem parlar. Sí. També de com es va treballar ahir, però sobretot del que va passar, no, Ricard?
Sí, anem a parlar del que puguem ara amb els 25 minuts que ens queden, perquè hi ha moltes coses a parlar. Jo crec que els nostres convidats d'avui també van fer hores
també
extres.
També van treballar ahir, sí, senyor.
Jo diria que sí, eh?
Sí, senyor. Ja saben que els dilluns agafem aquesta Nacional 240 virtual per fer aquest 1x1, eh? Sempre tenim un convidat a Cope Lleida, un convidat a Cope Tarragona, per analitzar cada setmana un tema diferent i avui no podia ser un altre que aquesta jornada, aquest 1 d'octubre.
Doncs anem a parlar de premsa avui.
Sí.
Bueno, de premsa. De gent relacionada amb la premsa.
Anem a parlar amb ells, anem a analitzar com es va viure les comarques de Lleida, les de Tarragona. Jo tinc aquí a l'estudi, m'acompanya el redactor del Reus Digital, el Marc Busquets. Marc, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies per venir. I amb qui estàs tu, Ricard?
Doncs jo estic amb el director del diari La Mañana, amb el Josep Ramon Ribé. Josep Ramon, què tal, bon dia?
Molt bon dia, com esteu? Mònica, Mònica.
Hola, què tal? Hombre!
Se fa molt mal l'esquena, ibuprofeno, o si no, una esfrega de Voltador Forte. Fa meravelles,
t'ho agraeixo.
A mi.
I depèn de qui et faci l'esfrega, també millora
això
molt.
Això millor encara. No, no, t'agraeixo això, molt, això, molt el consell, eh?
Qui de la faci això de l'N240, ja ho direu com ho voleu fer.
Escolta.
Si hem de quedar mig camí per les esfregues.
El que convingui, quedem a Montblanc. Escolta, que està mig camí,
fet,
no passa res. Escolteu, ahir va ser, us vull preguntar primer a tots dos, si us sembla, Marc, començo amb tu, com ho vau viure vosaltres, com a periodistes en aquest cas, no? Treballant la informació, en aquest cas pel Reus Digital. Marc, va ser un dia difícil, no?
Va ser un dia complicat, com tu, Mònica, jo també amb mal d'esquena.
Sí, pues mira, ja ho saps.
Sí, però en el meu cas voltarem, jo sóc de voltarem.
Voltarem, va.
Fora bromes, doncs ves, amb molta intensitat i al mateix temps amb certa perplexitat en alguns moments, amb molta emoció continguda també, en determinades ocasions, quan anava a les escoles i veies tot el que hi havia, i sobretot també en alguns moments doncs, amb aquella adrenalina que tenim, no? És a dir, que nosaltres els periodistes sempre som al mig quan hi ha alguna història sí. complicada, quan hi ha batusses, doncs allà sempre hi som. Un dia molt llarg, és cert, en el meu cas, doncs mira, fins a quarts de tres, aproximadament que no a casa repassant encara el que s'havia produït i quan es comentaven els resultats. I aquest matí, doncs, a quarts de nou, ja ens hi tornàvem a posar, analitzant les portades de la premsa i, bé, tinc la sensació que realment la ruptura és un fet i que no hi ha manera de poder-se entendre.
Mm-hmm. Ribé, no sé si coincideixes amb el Marc.
Amb els horaris, no exactament, però, com us podeu imaginar, de perro a xutxo, poca diferència. Bueno, bromes a part. Va ser un dia molt llarg i va ser un dia molt especial. Jo inclús avui he fet una petita columneta de detall perquè em vaig trobar amb un altre company. Jo, veient com anava el dia, ho explico una mica més llarguet, no? Vaig començar aviat, bueno, tot el que sigui, i vaig veure que la cosa es començava a complicar perquè tots temíem que alguna cosa passaria.
Home, el desplegament era molt
fort. El desplegament era molt fort. Penseu que jo començo a rebre vídeos de l'Escola Oficial d'Idiomes i veiem que això s'han acabat les bromes, vale? I amb tots els sentits de la paraula, eh? I llavors jo veig que la gent anava als puestos i m'arriben a mi la redacció a partir de la una i la gent, aquesta paraula que estan de moda, hiperventilada. ¿Vale? A marge de que fossin independentistes, no? Me trobo en gent supernerviosa, els fotògrafos nerviosos, bueno, i jo encara diem, bueno, va, tranquils, ho passaré, això és una vegada a la vida, eh? Bueno, clar, és que quasi mos peguen, clar, que et penses allí un cacau de gent, no sé què, va, tranquil. Va. I decideixo, com que veig molta hiperventilació, dic, farem un break de 2 a 4. Si era molt que passi alguna cosa, perquè tot ha passat el dematí, i bueno. I així tots ens descansem una miqueteta, ens relaxem i tornem a les 4, respirem profundament i comencem a treballar a muntar pàgines. M'aplico el sistema i em vaig cap a casa. I vaig a dinar a casa de ma mare. A les 2 de la tarda.
I a la zona de la Mariola de Lleida.
Sí, ma mare, de més, casualment viu a 100 metres de la Mariola. Arribo allí, parco el cotxe al pàrquing, surto al carrer i veig totes les lletres de la policia i tot això.
20 furgonetes hi havia, que jo també hi era allí. Eh?
Bueno, jo agafo i me'n vaig. Vaig a mirar què passa. Però jo no portava ni armilla ni res. Penseu que la meva feina és de gestió. No acostumo als puestos perquè ni tinc una altra de feina. No és que no m'agradi, això evidentment ho he fet molts anys. I vaig arribar a allò de la Mariola. I tal com arribo, un altre company ve d'allí i diu, prensa, veniu aquí, veniu. I veiem un tio al terra, més mort. Us asseguro que estava més mort que viu, eh? Van tindre que vindre amb les pales i reanimar-lo. O sigui, el primer cadàver no va ser Lleida, però del canto d'Honduro, perquè va vindre les pales. La gent nerviosa, estàvem allà al mig, no vaig tindre por, eh? Vaig tindre ràpia i impotència de que s'estava a punt de liar parda, però molt parda, eh? La gent baixava de les cases, eh? A fer gruix, eh? Va arribar un moment de que jo no vaig temer, per la meva seguretat, perquè ja es dic, no és la meva mena S, però vaig temer per tots els que tenia a la vora. Sí, i crec que, fent la conclusió ràpida, jo crec que veig molt difícil que pugui haver que hagi un pas enrere.
En aquest cas coincidiu, no? Marc, tu deies, la ruptura és un fet. Veig que esteu en la mateixa línia tots dos.
La ruptura, molt possiblement, donava símptomes d'estar-se consolidant i manifestant en els dies previs. Ahir, posem per cas que vaig poder parlar amb diversos regidors del consistori de Reusenc, en particulars, amb l'expresident del Parlament, amb Ernest Benach, molts d'ells no s'esperaven que finalment la reacció per part de l'Estat via els cossos policials fos la que finalment va ser. I això potser és el que a tots plegats en un principi ens va agafar en estat de xoc. Després repasses imatges i més imatges i més imatges i com més les veus i més intentes analitzar-les, menys coses entens. Però sí que acabes tenint aquesta certesa, llestimosa, trista, que realment això ha marcat, no sé si un punt d'inflexió, és que jo aniria més enllà. Diria que definitivament ara ja la relació entre Catalunya i la resta de l'Estat molt possiblement s'ha esquerdat definitivament.
El Rivera ha dit una cosa abans, ha dit a mi a primeres hores m'arribaven ja vídeos, això, clar, també ha canviat, no? Perquè nosaltres que estàvem també allà al carrer, no? Constantment estava arribant vídeos de gent, la gent a les concentracions comentant, mira, aquests a l'institut de no sé on, tal. Clar, en el cas del Rivera ha dit, bé, el diari, parem i després comencem a muntar pàgines. Vosaltres, clar, contem que és un digital, el Reus Digital. Vull dir,
és un digital.
Com poses el filtre per a veure, no?, tot el que us va arribar al llarg del dia.
Doncs
no?
El filtre el poses en què jo ahir diumenge doncs vaig poder dinar un iogurt de llimona.
Ja d'on està més finet que jo, llavors, veus? Té els seus avantatges.
No. Aquest és el meu filtre. Llavors vam tenir sort, tenim un magnífic equip i llavors ens vam dividir les tasques, però clar, heu de pensar que nosaltres a més també estem vinculats al Punt Avui,
sí,
que per tant també treballem pàgina de P, i això doncs va suposar també tot un esforç i tot un seguiment de la jornada. Penseu que a més vam fer un minut a minut. Per tant, ja us podeu imaginar, vaja, és a dir, molts lectors enviant-nos vídeos, pels diferents grups de WhatsApp doncs també arribava molta informació, i a banda estàvem repartits per la ciutat i pel territori, perquè jo vaig haver de ser també a Cambrils, seguint l'alcaldessa Camí Mendoza. Per tant, no vam parar, no vam parar.
Sí, a tots dos, clar, com la interacció amb els lectors també us ajuda ara en la feina, no?, en aquest cas. No sé si l'ajuda o posa més feina encara sobre la taula.
Com a espectador, jo em vaig trobar en moltes ocasions veient fins i tot gent que justificava tot el que estava passant, justificava la violència. Allò no ho vaig acabar d'entendre, honestament. I al mateix temps, doncs sí, és a dir, a mesura que anava passant la jornada, per desgràcia, jo m'anava posant més i més trist i m'anava indignant més i més.
El xoc de trens que ja fa dies que s'anomena, jo li preguntava avui a la Cristina Rodríguez de Comissions Obreres de Lleida si el xoc de trens ja va ser ahir o encara ha de ser.
I jo crec que el xoc de trens ja va haver dies que va fer, ja ha sigut, eh? Ja ha sigut... O sigui, el xoc de trens, diguem que fa molt temps que ja veiem que no hi ha manera d'evitar-lo. El que no sabem és en quin instant. De totes maneres, d'aquests últims dies, jo no tant el que la declaració del Parlament del 6-7 de setembre, jo crec que el xoc de trens, el que marca el punt d'inflexió de que això no hi ha marxa enrere, jo crec que ja no és ahir, jo crec que és el 20 de desembre amb les detencions que s'han practicat a Barcelona i sortint tota la gent al carrer per defensar les seus de la Generalitat.
De fet, el Marc feia com que sí, no? que anava per aquí una mica la cosa. De fet, per exemple, a nivell mobilització, a banda d'ahir, els dies previs, per exemple, a Reus hi ha hagut una mobilització increïble, molt més que en altres punts de la demarcació, potser, no?
Sí, de fet sí, és més, el famós 20 de setembre, quan a la tarda s'organitza tot aquell seguit de concentracions al Mercadal, hi havia fons municipals entre 6.000 i 8.000 persones. No van ser gaire precisos en aquest cas, però la plaça, Mònica, bé que ho saps, si has vist imatges, suposo que sí, tothom les ha vistes, de fet, eren espectaculars. Jo, de debò, amb la memòria que tinc com a reusenc, jo no havia vist mai la plaça tan i tan plena. Que després la reacció per part d'alguns regidors d'alguns determinats grups municipals del consistori sigui doncs, que posem per cas és que Reus hi ha 100.000 habitants, com d'alguna manera menys tenint, que allà hi havia moltíssima gent, em va semblar totalment desencertat.
Ahir vam veure, jo crec que imatges terribles tant a Lleida com a Tarragona, en aquest cas a Barcelona, a Girona, no? Vull dir,
Montroig,
una cosa...
A
Montroig del Camp, sí, a mi m'agradaria que ens expliquessis el cas de Montroig, Marc, perquè fins i tot gasos lacrimògens van arribar a haver-hi.
Sí, això és el que ens expliquen. Nosaltres no érem allà en aquell moment, teníem la intenció de desplaçar-nos a Montroig, però, doncs bé, finalment, entre el que estava passant a Reus i el que passava a Cambrils, doncs, mira, vam destinar esforços cap a aquestes dues poblacions. I llavors, per fons que teníem, doncs sí, ens va arribar tot allò, ens van començar a arribar imatges, i sí, ens van confirmar per dues vies diferents que hi havia hagut l'ús d'aquesta, no sé si dir-ne tècnica, arma, no sé com descriure-la, tot plegat un absolut desastre.
Nois, a Lleida ciutat sabem més o menys com es va viure fora de la capital del Segrià, va ser aquesta també la tònica habitual?
Bueno, la major part dels pobles van votar sense problemes, tret, per exemple, a Soses, tret
d'Alcarràs, Alcarràs, Artesa de Lleida...
Sí, són potser els punts que van ser més...
Van ser els punts més calents, aquesta zona del Baix Segre, que a més, gent que l'estaven esperant. Bueno, a les Borges tenien tot muntat per esperar-los, i clar, al final, quan prepares aquella festa tan bonica, al final la gent no ve per si de cas, no? Que no sigui que els regals no són prou interessants. No, a les comarques de Lleida, Butserau, diferents puestos, la veritat és que sí, el que passa que jo crec que la... Clar, com us ho explicaria? A Lleida el territori és molt gran i molt poca gent, no? Llavors suposo que devien optar per altres zones rurals de Catalunya, doncs més a Tarragona, més la de Girona. Girona entendreu que és un punt fort per ser la... no és l'actual president de la Generalitat, i on la gent, diguem, que està ahí, diguem, més mobilitzada, no? Llavors suposo que també van decidir aparcar, però en canvi les ciutats... A Lleida Ciutat no van estar de res, vull dir, ni molt menys.
No, a Lleida Ciutat va haver un parell de columnes de 15-18 furgonetes de la Policia Nacional que anaven circulant durant tot el dia, sí, quan no estaven aturades en un lloc. Va haver tres punts molt clars, el cap de Cap Pont, l'escola oficial d'idiomes a la zona de Pardinyes i el de la Mariola, que va ser, com deia abans, el Ribé a les 2 de la tarda. Són potser les intervencions més fortes. De totes maneres, de mobilització de gent a Lleida tampoc es va quedar curt, ja el mateix 20 de setembre, i des de llavors sí que és veritat que, escolta, la plaça de la Pèria jo crec que mai havia tingut tanta gent de manera tan regular.
Tanta afluència, no? Aquí també, pel Marc, aquí tampoc, no ho veiem feia temps.
És curiós,
no?
Però vull dir, és curiós, tampoc, hi ha gent que ho critica, crec que tampoc és dolent, vull dir que la gent es mobilitzi, surti. Després sabrem si és útil o no és útil, o si hi ha millors o pitjors maneres, però de moment sortir i mobilitzar-se tampoc ha de ser una cosa dolenta, per entendre'ns.
Votar tampoc no hauria de ser
tampoc,
dolent.
Tampoc, evidentment. Jo us volia preguntar de les xifres que s'han publicat, perquè el tema de xifres també és un tema que s'ha d'agafar amb pinces, perquè, jo entenc que la Generalitat dirà que són dades totalment fiables i correctes, des de el govern d'Espanya diran que no, això no ens hi posarem mai d'acord, però hores d'ara s'estima una participació d'igual o lleugerament més alta que el 2014, o sigui, més de 2,2 milions de persones.
La guerra de les xifres no és que li vulgui treure importància, però després del tema de la brutalitat policial entendreu que tot això ja ha passat en un segon pla. Ningú dubta que si es feia un referèndum guanyaria el sí, vale? Perquè molta gent del no està immobilitzats per no anar, i això per una banda. I després, l'altre aspecte també important amb el tema del referèndum, hem d'entendre que hi ha un munt de col·legis amb els quals se van endur les urnes, amb els vots que hi havia dintre. Hi ha un munt de vots que són 700.000 menys que s'haurien...
770.000, han dit, sí.
Aproximadament. Tampoc
se sap, és que clar.
Tampoc sabem quanta gent hagués anat a votar. Però bueno, és igual, has de comptar un marge aproximat. Tampoc no votarem gent de 16 i 17 anys. Que tampoc no penso que van ser masses l'altra vegada. Jo crec que estava més mobilitzada la gent gran. Jo crec que la guerra del relat s'acaba amb la brutalitat policial i amb la declaració que fa al vespre a la nit el president de la Generalitat. Jo crec que se retarda expressament, i és una opinió personal meva, el fer públiques les dades oficials, entre cometes, del referèndum, perquè crec que aquesta batalla ja no té més mínima importància.
Mm-hmm. Marc, tu com ho veus? Creus que al final aquestes... hem de parlar de xifres o és una mica fora de lloc, no? Veient la situació d'ahir, clar.
És força irrellevant, molt possiblement estic totalment d'acord amb el que exposeu tots plegats, perquè ara aquestes alçades, el que ens queda d'aquesta passada jornada és, per desgràcia, doncs els cops i les plantofades. Tot plegat, però, mireu, doncs a Reus la participació ha estat del 36%. Avui mateix, aquest dilluns, la portaveu d'Esquerra al consistori, Noemí Llauradó, assenyalava que, home, donades les circumstàncies, un 36% de participació es pot considerar un èxit. Però al mateix temps també assenyalava que això era el de menys, que el que d'alguna manera s'havia posat de manifest era aquesta ruptura, que s'havia evidenciat aquesta manca d'entesa, ara ja potser sí definitiva, entre Catalunya i la resta de l'Estat.
Mm-hmm. I jo em pregunto, ara avui que és 2 d'octubre, que ha sortit el sol novament, ara què? Ara què? El Marc mira per la finestra perquè està una mica núvol.
Sí. És que és aquesta la pregunta.
Ara què? No? Demà tenim sobre la taula una aturada general, no? A priori, una convocatòria d'aturada general.
Sí, sí, a la qual, a més, aquí a la ciutat, a la capital del Baix Camp, ja s'estan sumant diverses entitats i fins i tot clubs esportius. El Club de Futbol Reus Esportiu, posem per cas, s'ha anunciat que demà no entrena el primer equip ni els equips del futbol base, la botiga estarà tancada, les oficines també. I bé, què passarà? És que tant de bo tinguéssim la bola de vidre, oi que sí? Però ara mateix l'escenari és tan i tan inestable suposo que cap de les dues parts farà marxa enrere. És a dir, que la negociació jo la veig francament complicada. És a dir, que no sé que hi hagi una mediació internacional, molt em temo que doncs uns i altres faran el que se suposa que els marca la seva estratègia. Puigdemont anirà cap a la proclamació de la independència i doncs la reacció del Partit Popular no se m'acut què més pot ser, més enllà d'un altre cop l'ús de la força.
I el numeret aquest, el 155...
Què passarà, no?
Jo crec que aquest número ja ha sortit de la... de la boleta,
del bombo.
De la bombo, que no sortia la paraula.
L'article aquest 155 que suspèn l'autonomia i tota la història aquesta.
Bueno, és que, clar, si tu ja no reconeixes a Espanya com a estat, vull dir, m'entens? Com t'hi diria, fent el cachondeo, que ningú s'enfadi. És com si ara el Kim Jong-un t'hi diu, escolta, hem de canviar el sistema que pon aquí. No sé qui, m'entens? Jo crec que ja des del punt de vista de la Generalitat ja no reconeix cap decisió i crec que incidint en el mateix, i sé que donem molt tons el mateix, després de la brutalitat policial d'ahir, jo crec que també aplicar el 155 perquè me lo pide el cuerpo o perquè me lo pide Espanya, me sembla que ja pot ser la definitiva. Penseu que avui una cosa que es començarà a parlar durant tot el dia, i avui no ho he sigut massa, ahir penseu que molts països europeus moderaren el seu discurs a veure com ho tractaven avui les capçaleres dels diaris. Si heu fet un recull més o menys ràpid, perquè a més la veu que tinc ara també en un JPG amb el recull de les portades. Sí. És fantàstic, m'ho fan la feina a les 7 del matí. I jo els hi agraeixo, perquè jo tinc molt poc temps per mirar-me. Les portades dels diaris, una cosa són els digitals, que a nit en directe, en calent, tenen una visió, i avui podria coincidir que els diaris en versió en paper, amb un altre tipus de funcionament, més reflexiu, més diguem, podem dir més moderat, no ens enganyem a vegades, vale? Podien sortir avui amb una versió més light del que va passar ahir. Al revés, eh? O sigui, la maduració del temps ha fet veure que això ha sigut més fort del que semblava el moment directe.
A mi també m'agradaria analitzar, perquè jo avui estava, mira, fent aquest exercici que deia ara el Ribé, no? Mirant les portades, no només de capçaleres de fora del país, no? No només internacionals, sinó també de la resta d'Espanya, i jo de vegades tinc la sensació de que vivim en mons absolutament diferents, no? I vaig començar per escoltar el president del govern ahir a la nit, perquè suposo que ell no estava a la Imperial Tàrraco o al Mercadal o a Lleida, a la plaça de l'Ajuntament.
Hi ha una estratègia, tenen un relat i la seva idea de l'ordenament de la societat és una única nació. Per tant, no els entra, és a dir, el seu marc mental amb això els esguerra la visió i la percepció que tenen de tot plegat. I em penso que potser fora bo que des de fora algú els advertís que potser sí que és hora de començar a entendre que Catalunya, doncs, en aquest cas, mereix respecte i que d'alguna manera ha mostrat la seva sobirania i que, per tant, la negociació hauria de ser entre iguals i s'hauria de deixar aparcat a cert menyspreu del tot habitual, d'altra banda. Ara bé, més enllà d'això, el relat és el que és. Avui mateix, fent un cop d'ull molt ràpid, posem per cas la capçalera de l'ABC, ells tenen molt clar el missatge va ara cap als Mossos i cap a Trapero, i el relat a partir d'ara anirà cap aquí, no ho dubtessin pas.
La posició dels Mossos ahir també, que com ho vau veure? A veure, Ribé,
jo crec que la posició dels Mossos d'ahir, si algú no l'ha adivinat, és que no va escoltar bé els missatges que es van donar respecte a la llei i actuació en proporcionalitat i en mares a la convivència. És a dir, si tu envies a cada col·legi dos Mossos, perquè si contem tots els col·legis no tenim tants de Mossos, ¿vale? Si tu n'envies dos a cada col·legi i preguntes què estan fent allà la gent, i no, els que volem votar, i diu no volem votar, i si et fiquen davant 150 persones, què han de fer els Mossos? Digueu-me. O sigui, han d'alterar la convivència i començar a repartir llenya? O tenen que anar també amb grups de lleteres de la Policia Nacional a cada col·legi, baixar allà i començar a repartir llenya? Llenya? Jo vaig anar a acompanyar ma mare a votar. Ma mare és una senyora gran. No fa mai mal a ningú. Vol anar a votar. Anem amb les seves amigues. Se m'han ajuntat amb un de vins tots a l'hora que els acompanyés. Què hem de fer? La policia dels Mossos que ja va dir, no, la policia prioritza les lleis, però sense oblidar la convivència.
Els Mossos, en aquest cas, ahir, Marc, estan en una posició molt compromesa.
Molt
clar.
Complicada, però és cert, l'aposta va ser per la convivència, perquè ara imaginem-nos què hagués passat si haguéssim vist càrregues dels Mossos contra la seva pròpia població. Llavors sí que s'hagués esquerdat la convivència al país. Llavors sí. no com ara, jo crec que ens intenten fer creure, perquè doncs, fi, ahir fins i tot circulaven imatges prou curioses de gent votant pel no i, escolta'm, doncs, lluint banderes espanyoles, que com que és el tot normal i que hauria d'estar la mar de bé i que no hauria de ser ni tan sols notícia, i en canvi ha hagut de ser notícia. Sí. Però potser perquè aquesta suposada fractura social jo crec que fins a cert punt ha estat cuinada en segons quins fogons. Jo crec que fins i tot Trapero, sabent que s'estava jugant amb els quartos i el seu càrrec, va apostar, doncs, per això que us dic, per mantenir ara sí la convivència.
Ricard?
No, jo estava pensant que, bueno, segueixo pensant el on som avui evidentment no es decidirà res, demà hi ha aquesta aturada general, però si seguim el que han estat parlant Junqueras i companyia, amb 48 hores.
No, això ja s'ha quedat descartat. Si escolteu en detall si escolteu una mica en detall el que va dir el Puigdemont, penseu que el Puigdemont, heu de recordar que és periodista i sap jugar molt bé amb les paraules, i sap molt bé el que diu. Un periodista amb barreja de polític a vegades pot ser perillós, no? Està aquell punt malèfic. No?
Letal, sí, sí.
Letal, exacte. Jo no he volgut dir letal perquè això ja és més greu, Marc. Però està molt senzill, que molt clar que el tema que diu ell, que això, amb els propers dies, quan tinguem el recompte, penseu que ell ho fa abans del recompte, confiant que ha sortit el sí, això, el resultat se portarà al Parlament de Catalunya, i el Parlament de Catalunya decidirà el que ha de fer amb aquest resultat a la mà. És a dir, oblideu-se...
Sí, però d'aquesta frase que acabes de dir, dels dos supòsits ja sabem quins són.
Sí, sí,
un,
no.
Un, recompte, sabem el que ha sortit, i dos, el Parlament sabem quants vots hi ha.
El final de la història, vale? Vista des d'aquí, ja el sabem tots, I es pot dir, Vista des d'aquí, el final de la història és Catalunya independent. L'altra cosa és que després vingui algú d'un altre lloc i digui no.
I pregunto, què creieu que passarà llavors amb Catalunya Sí que es Pot?
Jo? Vols que et digui el meu escenari?
Aviam.
Jo te'l dic, si no l'encerto no m'ho tingueu en compte.
Queda gravat, això,
Avui en dia és el que dèieu abans. No podem parlar ni el que passarà d'aquí unes hores, perquè és que tot està canviant.
Però exacte. Jo puc dir, jo que puc és fer l'anàlisi meva, és una anàlisi periodística, tothom som persones i tenim sentiments i tots sabem més o menys el que pensem cadascú, però jo faig una visió periodística. Jo crec que això es portarà al Parlament de Catalunya, ho debatrà el Parlament de Catalunya, ho aprovarà el Parlament de Catalunya, i qui haurà de proclamar la independència de Catalunya serà una dona, que es diu Carme Forcadell, és la presidenta del Parlament. Aquesta una, oblideu-se de la imatge aquella al balcó de Sant Jaume proclamant el president de la República, perquè no l'ha de proclamar el president, l'ha de proclamar el Parlament. Sembla una tonteria, però és molt important. I els comuns, jo no crec que es trenquin. Us diré més, jo crec que acabaran votant tots. Sí. I si sumeu els comuns amb els 72 que hi ha ara de la CUP i Junts pel Sí, a veure qui diu que aquest Parlament no és democràtic.
És una aposta agosarada,
La que he dit jo?
Sí, i tant.
Bueno, dis-me quina no veus tu.
Tu no aniries per aquesta via, Marc.
No, és a dir, més aviat em referia a l'aposta agosarada pel que fa
als
comuns, exacte.
Sí. Bueno, s'han anat movent els comuns,
Sí, és d'agrair, però...
Bueno, veus, que... ara que no m'escolta, el Coscubiela igual li agafa un mal de panxa i se'n va movent al lavabo quan toca votar.
Coscubiela és irrellevant,
bueno,
hi ha quedat clar.
Però és que el Coscubiela... Fa uns dies era una majoria i era una minoria. El Lluís Franco Rebell, jo fa dies que no va a cap puesto. No sé si està malalt o...
És veritat, no
l'hem vist. L'heu vist en algun puesto?
És veritat, no l'hem vist.
En alguna foto?
Jo no l'he vist, no? Però en aquest cas, hi ha Dante Fachín.
Sí. Bueno, heu vist que ha agafat les regnes del partit, Vull dir, bueno, ja verem. I si no són els comuns, serà una part dels comuns.
Però si només són els 72?
Bueno, és majoria igualment. No? Sí. Per segons quines coses fa falta majoria, segons quines quals falta dos terços, tres quarts, i bueno, si s'aplica la llei catalana, el que va passar ahir, bueno, el que ja sabien que havia de passar ahir, ja està, clar. Sabem què es vota, sabem el que sortirà i sabem el que s'aplicarà.
Marc,
el full de ruta no l'ha canviat.
Escolta, en 20 segons fem la proposta des de Reus.
En 20 segons em pots fer tu una...
La bona.
Soc pèssim pel que fa a les porres, però l'únic que voldria és que això s'acabi com vulgui el poble de Catalunya.
Així serà.
Doncs escolteu, haurem de tornar a debatre, segur, que hi ha molt, molt per parlar. Marc Busquets, del Reus Digital, mil gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
I Josep Ramon Ribé, director del diari La Mañana de Lleida. Gràcies, Josep Ramon.
Gràcies, s'adivina un esmorzar.
Mònica Carrasco, ho deixem aquí, però demà anem al vestidor i a la cuina.
Demà més, demà, a veure, i l'actualitat, el que convingui demà, sí, Ricard. Sí. Serà a partir de les 12:20, eh?
Vinga, fins demà.
Adéu, gràcies.